caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Molt bona tarda, és dijous 2 de febrer i entre setmana són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la Ràdio en Català que és a punt de fer els 100 programes i ho fem com sempre amb Núria Ros a la sotsdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, el nostre estudiant en pràctiques Pau Canyes, Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials i ell, qui cada dia ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat, José Matosas. Vámonos, José.
La caravana amb Joan Trias.
I ara, si un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Amb què ens sorprendràs avui a la caravana?
Doncs avui el tabac serà un dels màxims protagonistes d'aquesta secció. Sou fumadors i fumadores? Si és que sí, heu intentat mai deixar de fumar? I el més important, ho heu aconseguit? Doncs aneu-hi pensant perquè en uns mil minuts parlem d'això i molt més a la cara B de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia volem saber quantes vegades es dutxa la gent a la setmana. Sortirem pels carrers de Barcelona per esbrinar-ho i en parlarem de tot plegat amb el doctor Carlos González, dermatòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron.
Andreu González, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Aquest dijous volem saber què n'opina la política del recent pacte entre el govern de la Generalitat i el PSC per l'aprovació dels pressupostos, però també sobre la darrera decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
I és per això que ens hi acompanyaran en el debat polític d'avui. Ivan Marzà, coordinador dels consellers de districte del PSC, i a l'altra banda de la caravana, Enric Soler, advocat de la sectorial jurídica de Junts.
Hora de preguntar-nos qui pujarà avui a la caravana i seurà el nostre sofallit per una agradable conversa, Núria.
L'actor Ramon Madaula, autor intèrpret de Buffalo Bill a Barcelona. Una obra que podeu gaudir al Teatre Goya fins al proper 27 de febrer, on encarna ni més ni menys que el mite del Far West, que va arribar a visitar Barcelona i el posa davant d'una incisiva periodista de TV3 com és Raquel Sans.
Pau Canyes, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
I també aquest dijous els caravaneros volem ser educats.
Doncs sí, i és que avui parlarem amb Arola Sacristán, psicòloga especialitzada en recursos humans, experta en psicologia del treball i les organitzacions, ambaixadora de Talent Sènior i responsable del Departament de Gestió de Persones i Serveis Corporatius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, per parlar d'un dels reptes que tenim com a societat, com fer front a l'edatisme.
I a partir de les 5 de la tarda, Andreu, una nova recomanació de Rafa Laguna, un nou tema social per remoure consciències amb Ruth Caral i una nova ruta pel món de la sostenibilitat, la música i tot això que ens porta sempre, la solidaritat, amb això miro.
Exactament. Primer començarem amb l'experta en videojocs d'aquest programa, Rafa Laguna, que ens tornarà a recomanar alguns dels videojocs més interessants del mercat i ens hi connectarem a través del seu canal de Twitch. Escoltarem també el nou reportatge social de Ruth Caral, que ens parlarà d'intel·ligència artificial, i acabarem programa amb Aixa Miró, que ens tornarà a portar una qüestió sostenible, musical i, a més, solidària.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Vinga, va, gairebé 4 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu, a qui has estalquejat avui?
Doncs mireu, avui havia pensat que en comptes de fer-ho jo,
sí,
ho podria fer la Núria, l'estalqueig de Ramon Madaula.
Enamoradíssima,
ja que és la fan número 1.
Sí. El millor actor de Catalunya.
Però tampoc la volia embarcar en aquest jardí, no? Que prou de feina ja té allò.
Mira, si ahir teníem el millor actor novell de Catalunya, que és Guillem Balart, avui tenim el millor actor sènior de Catalunya,
que
és Ramon Madaula.
Ha sortit a vent del pla, sí, llavors sí, no hi ha debat. Ja està.
Això sí, he de dir que Núria Ros m'ha ajudat perquè m'ha dit que sí que tenia Instagram, perquè us explico una intimitat i vaig callant, eh? Estava mirant Instagram i sabeu que quan poses el nom per buscar la persona et surt la foto de perfil en petit.
Sí.
Doncs
sí,
en aquesta fotografia semblava una persona jove d'uns 35 anys.
Ai, ja està, ja l'ha deixat.
Com tu, Joan. I no anava a mirar-li el perfil. Però clar, efectivament, aleshores quan Núria Ros m'ha dit sí que té Instagram, he entrat i he dit ah, sí que és Ramon Madaula. Primer de tot, he de dir que té dos comptes amb la mateixa foto.
Ai,
això
ai,
ens ve a dir que o bé 1, no se'n recordava de la contrasenya d'un compte, o bé, que té dos comptes, un per la feina i l'altre per les coses privades. Jo he de dir que pensava que era la primera opció, però diria que no, perquè les fotos són completament diferents.
Veus?
En una hi ha coses del món del teatre i en l'altra hi ha les coses del dia a dia, així que ja sabeu que a mi m'agrada el safareig, doncs he anat al del dia a dia.
Ara.
I he de dir que m'agrada la idea que té de la fotografia, perquè fotografia diverses coses diverses que es troba pel carrer en el seu dia a dia. El febrer, per exemple, de l'any 2015 va tenir una petita obsessió rara amb les línies grogues. Després, en una altra ocasió, l'abril del 2015, amb les ombres, i una altra de fa poquet, diríem, amb els peus. I ja sabeu què em penso, llavors no m'entretindré en aquest tema.
Val.
Però bé, tot i això, m'agrada com fa les fotos, li queda bastant artístic tot plegat, així que l'aprovo.
No podíem fer altra cosa que aprovar, Ramon Madaula.
Clar, clar, si no...
La Núria s'enfada.
Sí.
No m'enfado, cadascú amb els seus gustos, però Ramon Madaula, a part del seu Instagram, és un actor de cap a peus, llavors sempre se l'ha de provar.
De matrícula d'honor.
Sí, senyora. Explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, la gent de vegades no m'entén, però sóc d'aquelles persones que saben per on sortir del metro, sí, és a dir, si has d'agafar al principi o al final. I que, per tant, per no haver de caminar, després, jo ja m'hi poso quan entro al metro. O, si no, a caminar dins del metro, però...
Allò que comptes la porta i on queda la porta de la sortida, eh?
Efectivament. Val. Però és que el fet que em posi més nerviós és quan surto del metro i he de caminar més del que em podria haver evitat.
Veus?
Ai, saps que això ho comparteixo amb tu?
Veus?
És que no entenc.
Jo, de veritat, que penso, vale... la sortida més a prop, llavors vaig caminar
al
metro, i a vegades em passa que quan no ho he fet...
Malament. Odies la gent que...
Doncs avui obro meló.
Ui.
Mireu, odio la gent que va tan perfumada al metro. Però d'altra banda...
Però, escolta'm, per què em mires
un moment,
a mi quan dius això?
No.
Ui.
Miro tu perquè et tinc aquí. Però d'altra banda, he de dir que odio la gent...
Propera estació,
que el metro va suada. Que això s'esdevé bastant a l'estiu. A veure, i em poso en un petit jardí en 0,1, ho sé. Però hi ha sempre un punt intermig, i és el de no posar-te un quilo de colònia o de desodorant.
Que també, que també.
Sí.
Perdó, m'ha sortit.
Fem molta gràcia, això.
Sí. No, estic d'acord amb el que dius,
no,
eh?
És veritat, vull dir, no cal posar-se quilos i quilos de colònia i de ja està, ja no puc dir que
estic parlant. No, home, no, ja ho has dit bé.
Ara ja ha pillat el tic.
Ara ja et fa por.
Intenta-ho, Andreu, intenta-ho.
Desodorant.
Molt bé!
Fàcil. Què et fa feliç?
Doncs que cada dia al sortir de la ràdio sigui una miqueta més clar.
Sí.
Que anem faltats de vitamina D i això he de dir que t'alegre bastant el dia.
Sí.
Això ho hem comentat els darrers dies, que sortim a les 6 de la tarda. Sí, cada dia fa més sol.
Sí.
Que agradable.
I avui
què?
No puc obrir subsecció d'Eurovisió, perquè no hi ha massa cosa.
Vaja.
Però demà seguim, no patiu. Que aquesta nit pot ser bastant divertida.
Aquesta nit hi ha final o semifinal?
Segona semifinal.
Sí,
on hi ha els meus preferits, eh?
I actuen els catalans.
Els Siderland.
Sí, és veritat.
Sí, veurem si passen a la final o no.
Estarem
aquesta
pendents d'Albert Sort. Que, per cert, alguna modificació hem fet, em sembla, la cançó.
Sí,
ja ha sortit publicat que alguna modificació hem fet per la cançó i veurem, estarem pendents d'aquesta nit aviam què passa. Propòsits, què? Com ho tenim, això?
Doncs, a veure, era el de ser menys criticon amb la gent, no?
Sí.
Sobretot ara amb el Benidorm Fest.
Res, ni una.
He de dir que ahir vaig posar per ahir una mica els Amics del Poble.
Ui,
ja està.
I ho dius per
Amics
dia?
Del Poble. Esteu escoltant revista, ara mateix esperem.
No passa res. Gent de Solsona! Us han criticat!
Ja ho saben, que ho faig
de
vegades. No passa res.
Val.
Però ja està, no vaig criticar ningú més, o sigui... Estic content.
Ja està. Suficient amb tota la colla de Solsona.
Exactament.
Sí. Propòsit per avui.
Tinc un sopar, així que intentaré arribar a temps per poder veure la segona semifinal, que ve carregadeta de temes.
Està bé. Jo també tinc un sopar.
Ah, mira.
Si estàs escoltant això, no arribis tard. També t'ho dic.
Efectivament.
Ui. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
9 minuts i mig que passen de les 3 de la tarda, hora d'obrir també la nostra cara B, marca de la casa, marca de Núria Ros. Què ens expliques avui, Núria?
Doncs avui torno al dimarts. Us en recordeu que us vaig explicar la història d'un veí de la vila de Menorca, es Castell, que es va fer viral per portar la seva llanxa?
Sí.
Doncs hi ha final, eh?
Hi ha final?
Aquesta història, oi, oi, oi. Sí, sí,
ha seguit la història?
Ha seguit. Us porto el desenllaç de l'amarrador de Menorca.
Ai, que bé.
M'ha quedat superbé.
El desenllaç.
El desenllaç.
Amb Ramon Madaula. Digues, digues.
Doncs el... Ui...
Mira, a la lanxa, claro.
Ah, molt, molt ben buscat. Doncs el desenllaç, senyores i senyors, és el que havia de ser, perquè el veí, el protagonista de la història, s'ha vist obligat a retirar de la seva terrassa la llanxa després que l'Ajuntament li comuniqués que tenia un plaç de 24 hores per retirar-la de la vivenda, tot assegurant, això ho ha dit l'Ajuntament, que una barca amb aquest pes i tamany, recordem, 6 metres d'eslora, doncs podria significar un perill per l'edifici i els seus habitants.
Home, i tant.
Només 24 hores.
Home, molt que li han deixat, escolta. Sí. Bueno, a veure.
Home, has de pujar amb una grua molt alta.
I ja portava temps, aquella llanxa, ens ho explica la Núria, ja.
Sí, portava temps. I clar, d'aquesta manera, el propietari de la barca va complir l'ordre unes hores després, sense cap mena d'imprevist, no es va queixar tampoc, i per tant la surrealista història acaba amb la imatge d'una grua intentant baixar la llanxa, ho va aconseguir, i res, i al final és que aquest home no se n'ha sortit amb la seva i haurà de deixar de ser rata, econòmicament parlant, i gastar-se una mica de diners amb l'amarrador. Perquè, escolta'm, si tots fem el mateix, què?
Clar.
No, bueno, no ho sé, eh?
Tots els balcons plens de barques.
Animal rastrero, rata de dos pates.
Correcte, i necessitava compartir-ho, per tant s'ha fet, així que podem seguir. Molta atenció a tots els fumadors i fumadores, perquè aquesta notícia és la vostra. Oients que responguin des de casa, jo us ho pregunto aquí. Quantes persones fumeu? Com si no ho sapigués, eh? Però ho he de preguntar.
Òbviament, Nina Agustí, no.
Mira, jo fumo.
Jo també.
3. Aquí a l'estudi hi ha 3 contra 2 que no fumen.
I José que tampoc.
Val? I ara ve la pregunta. Quantes vegades ho heu intentat deixar? Aquest és el tema.
2.
Jo ho he aconseguit deixar. L'únic que hi he tornat. Però ho he aconseguit deixar 2 vegades.
Durant quin període de temps?
Durant un any.
Un any?
Sí, és molt, eh?
Però costa, oi, aquest procés?
Molt, moltíssim.
No? Ho heu dit vosaltres mateixos, deixar de fumar és un tràmit complicat i avui, un dia més, portem la solució, o almenys un intent per aconseguir-ho.
Està bé, això.
Bé, jo us informo de la solució, perquè en aquest cas qui la porta és l'Estat, l'administració, que ja ha incorporat el fàrmac Todacitan, a la cartera de medicaments finançats per l'Estat. Per tant, anem per PAMS. Què és aquest fàrmac? Val? Doncs es tracta d'un fàrmac que permet deshabituar-se del tabac amb atenció només 25 dies.
Compte.
Perdona.
Està bé, això.
Si això funciona,
Sí, molt bé.
En aquest cas, us he de dir que el fàrmac incorpora ficina, que és un alcaloide vegetal que recorda molt a la nicotina, i permet, doncs, d'aquesta manera que els fumadors i fumadores deixin enrere la seva addicció. Què us sembla? Perquè és veritat que de fàrmacs com aquests n'hi han hagut molts.
No sé si és una mica com el xiclet aquell.
Sí.
No ho sé, vosaltres heu provat alguna solució d'aquestes?
No, la veritat és que
mira,
no.
De les dues vegades, una ho vaig intentar amb parxes.
I què?
Allò que s'enganxa. Cal dir que van molt bé.
Sí?
Van molt bé. Ara, són cars.
Clar.
A butxaca.
No sé, jo no ho
és que a mi em fa molta cosa aquests producters, que no sé ben bé d'on venen.
Sí. No, els parxes són parxes de nicotina. Ah. Aleshores va baixant el nivell de nicotina a mesura que vas avançant amb la teràpia, diguem-ne.
Bé, el que està clar és que aquesta és una molt bona notícia, no? I un pas de gegant, cal dir, per la majoria de les associacions antitabac de l'Estat. I una notícia també molt ben acollida per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica, perquè a moda de recordatori, també dir-vos que el Comitè Nacional de Prevenció del Tabaquisme ja fa molts anys que demanava finançar tractaments i medicaments efectius per ajudar les persones a deixar de fumar, i que el 2020, aquell any de la pandèmia, doncs es va iniciar el pagament per part de la Seguretat Social de 2 medicaments que a hores d'ara, cal dir, ja estan retirats del mercat. Per tant, no devien funcionar tan bé. Per tant, si algun dia proveu aquest fàrmac, ens ho feu saber i ens dieu el què.
Per què no? Per què no? Faríem bé. Per cert, recordem que estem pendents també aquest any vinent, aquest i el vinent, perquè no sabem quan passarà, que es prohibirà fumar a les terrasses, per exemple.
Correcte.
Del món de l'hostaleria, que ja veurem com s'ho prendrà tot això. Més cosetes, va.
Sí, va, una notícia més abans de la música. Anem al titular, val? Compra un quadre de 600 euros i resulta ser un bandic valorat en més de 3 milions.
Compte.
No, boníssim.
A vegades diuen que...
Compte.
Tant de bo m'hagués passat amb això.
A mi també.
Mira, veus.
Clar, això és una gran sort, això no passa cada dia, eh? Us explico, val? En aquest cas, l'afortunat ha estat el col·leccionista d'art Albert B. Roberts, que, tal com us deia, doncs va decidir un dia anar a comprar un quadre per 600 euros en un local al nord de l'estat de Nova York, i resulta ser, doncs, que el que va comprar realment va ser un quadre del famosíssim pintor i dibuixant flamenc Anton van Dyck, valorat, com us deia, en res, 3 milions d'euros.
Que fort,
allò. Potre, no?
Gairebé
res. Li ha tocat la loteria.
Sí, sí,
totalment.
Per si algun curiós vol saber-ne més sobre aquesta obra, doncs que sapigueu que es va pintar al voltant de l'any 1615, és a dir, ha plogut, que es tracta d'un model d'estudi en viu que es va fer per l'obra del flamenc San Jerónimo con un ángel, i que amb el pas del temps, doncs aquest quadre es va perdre i va quedar a l'oblit. Val? Llavors, va ser uns anys després, molts anys després, quan aquesta obra va aparèixer en aquest local al nord-est de l'estat de Nova York, lloc on aquest home, doncs, va decidir comprar-la per només 600 euros perquè cap persona que li va vendre coneixia el seu verdader valor.
Mira.
Val? Això és important tenir-ho en compte. I espereu, perquè encara hi ha més, i és que en el moment de la compra de l'obra d'art, doncs el comprador va veure com la part de darrere del llenç, és a dir, de la tela del quadre, estava en plena d'excrements d'ocells. O sigui...
Ostres,
home...
Ningú tenia ni idea del valor real d'aquest quadre, a més estava en mal estat.
Ai, jo a vegades penso, quants quadres hi haurà als soterranis dels museus?
Ui, moltíssims, amb un gran valor.
Sí, I també les cases, les cases particulars també.
Déu-n'hi-do.
I clar, per anar acabant la història us preguntareu com se'n va donar compte de tot això el comprador, no? Doncs perquè va fer identificar l'obra, que diu que li sonava una miqueta familiar, a una historiadora d'art, una persona que va reconèixer ràpidament la pintura i qui va descobrir, doncs, aquesta troballa tan important.
Uau.
I ara mateix la situació és la següent. El comprador va oferir la peça a una de les empreses multinacionals nord-americanes i un dels corredors més grans del món d'arts decoratives.
Sí.
Una empresa que ara el que ha fet és subhastar aquesta obra per més de 3 milions de dòlars i que ha enviat part dels diners a la fundació del comprador original de l'obra. Mira quines coses té la vida, que és una fundació que el que fa és donar recolzament financer a artistes i diferents organitzacions benèfiques.
Doncs
per tant,
bé.
Podríem dir que ha tingut molta sort, però que ha estat llest, ha estat humil...
Està molt bé,
i ha acabat molt bé tot plegat.
I ara sí, la musiqueta, no?
Sí, avui la notícia musical ens la porten Maluma i Marc Anthony. El que estem escoltant ara mateix és La Fórmula, no d'Andrea Vilallonga, és el nou tema de Marc Anthony i Maluma. El nou single del colombià i el portorriqueny, que només unes hores després d'haver-se fet oficial ja ha revolucionat els milions de seguidors dels dos artistes. Aquest single, cal dir, que arriba després del seu últim tema junts, el remix Felices los Cuatro, no sé si sí, recordareu que sí. Es va fer molt viral, ens apropa una història de desamor a través de la qual els dos artistes, doncs, deixen molt clar que no és fàcil oblidar-se de la persona que sempre has estimat i que, per tant, senyores i senyors, no hi ha una fórmula exacta per fer-ho. Per tant, la fórmula per oblidar no la sabem, però el que sí que sabem és que aquest és el nou tema de Marc Anthony i Maluma, i doncs avui em despedeixo així.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Nina Bustí, reportera intrèpida d'aquest programa, d'aquesta ràdio, de la ràdio en general en català, avui ha sortit pels carrers del barri de Sants de Barcelona a preguntar exactament... Què?
Hi haurà un dia que t'ofegaràs?
No.
No, va, esperem que no, eh? Quantes vegades et dutxes?
Esperem que no. Com?
Quantes vegades et dutxes?
Perdoneu.
Ui, no t'ofeguis, veus? Ja t'has ofegat. Ja ho deia jo que t'ofegaries. La pregunta del dia ha estat quantes vegades et dutxes a la setmana?
A la setmana, eh?
I com? Aigua freda, calenta, molt freda. Eh? I també a matí, tarda, nit... Aquestes preferències totes les volem saber.
M'ho estàs preguntant o ja m'ho preguntaràs?
No, ja t'ho preguntaré.
Val.
Es va dir i es compleix amb el que es promet. La Nina Agustí... li demaneu una pregunta al dia i aquí estem fent-la. Si voleu preguntar coses a la gent del carrer, ens podeu escriure @lacaravanaestel a Twitter.
M'agrada molt.
I proposar-nos amb el hashtag pregunta del dia Nina i vinga.
Sí?
I som-hi, ja tenim preguntes del dia proposades per la gent que ens està escoltant.
Fem-ho això, eh?
Sí.
A Twitter. Twitter.
Què voleu preguntar a la gent del carrer?
Etiqueteu lacaravanaestel, @lacaravanaestel, amb el hashtag
pregunta del dia Nina. O sense Nina, pregunta del dia, que queda més xulo, no?
Pregunta del dia, Nina.
Pregunta del dia, Nina.
I la vostra proposta de la pregunta del dia.
Correcte.
Aquesta pregunta la farem cap als oients i sortirem al carrer a preguntar-ho.
Ha de ser una bona pregunta, eh?
M'agrada.
Perquè la Nina Agustí és una mica exigent. Però sí, ho farem.
Va.
Ho va dir la Núria Ros l'altre dia a la cara B, d'acord? Parlant de com fer front a una època de fred tan forta com la que estàvem passant, que ara ja està una mica més normalet.
Vam parlar de com ens dutxàvem aquí, sí.
Concretament, tornem al dia 24 de gener, aquí a la caravana.
Sí.
Núria Ros ens explica com protegir-nos del fred i a quina temperatura era millor dutxar-nos en temps hivernals.
Però molta atenció, perquè també hem de saber que ens hem de dutxar i rentar les mans amb aigua que no sigui especialment calenta. Mira, és que sembla que ens hagin connectat, eh? Perquè en parlàvem fa un moment.
Sí.
L'aigua no ha de ser especialment calenta. Millor ha de ser aigua tèbia.
Ui!
Sí, quin fred. Sempre del sempre s'ha d'evitar, insisteixo, aigua especialment calenta, perquè amb el fred la pell encara resseca més. Entesos? A dutxar-nos amb aigua tèbia. Sí.
Ho torno a fer, eh?
Ui, et va entrar la fresqueta,
eh? Sí, és que jo sóc molt d'aigua calenta.
I d'aquí, del 24 de gener, fins avui,
Veus?
Avui, 2 de febrer, ens tornem a posar en marxa amb aquest tema, i donarem la resposta ideal, com ens hem de dutxar correctament i per què és important, que semblarà una tonteria, però no ho és, Joan.
No ho és.
Al final ho comprovarem.
Va bé per la dermis.
Exacte. Ara sí que em pots explicar tu com et dutxes, quantes vegades a la setmana, com t'agrada...
Jo, mira, em dutxo 5, 6 o 7, depèn.
5, 6 o 7 vegades?
Sí.
Uau. No, sí, sí.
O cada dia o gairebé cada dos.
Sí.
El tipus d'aigua, m'has dit?
Sí.
Aigua molt calenta a l'hivern.
Molt calenta.
Molt calenta a l'hivern.
Et cremes?
Gairebé.
Gairebé.
Sí. I gairebé freda a l'estiu. I ja està, no?
Sí, ja està, ja estaria. Matí, tarda, nit, això ja està.
O matí o nit.
O matí o nit, és indiferent.
Sí.
Doncs jo cada dia, també.
Veus?
No sé per què em queixo.
Feies cares estranyes.
Sí, no sé per què em queixo, perquè mínim, 5 minuts, com a molt, val?
Sí, però... ha de ser ràpida, eh? A mi també m'agrada ràpidet.
Algo ràpid pel planeta, una miqueta, pensar en l'ecosistema, però vaja, m'haig de dutxar cada dia. Però i la gent del carrer, quantes vegades a la setmana es dutxen?
El cos cada dia i el cap cada dos dies. Que treballo de jardinera, llavors, si no, és una miqueta guarro, saps? Per això.
Pues 5, més o menys. Depèn de la setmana.
Si estic a casa, 3. Si vaig perquè vaig a la piscina, llavors em dutxo més cops.
Sí?
Perquè, bueno, em dutxo a la piscina, claro. Vaig a la piscina i pràcticament cada dia.
Y claro, voy cada día al gimnasio, a la piscina, pues tengo que ducharme.
I si no, llavors
si
seria...
Dia sí, dia no.
Dia sí, dia no.
El meu marit, de fet, que està a casa, dia sí, dia no.
Pues normalmente casi un día por semana.
What?
Una vez por día. Una vez por dia.
Una vez por dia.
Doncs tots els dies. El cos, tots els dies. I el cabell, un dia sí, un dia no. Un dia sí, un dia no.
Unes 4, 3, 4.
Cada dia i algunes vegades dos cops al dia.
Doncs ja veus.
Però hi havia un noi que ha dit 3.
Sí.
A la setmana.
3 a la setmana.
Més de la meitat dels dies.
Ai, Joan.
No es dutxa?
No jutgem a la gent del carrer.
Només ho poso sobre la taula.
La veu del poble.
Està molt bé, això.
Doncs res, ara hem de saber com ho fan, quines preferències hi ha.
Val?
Vols escoltar-ho?
Som-hi, sempre.
Vinga, va, som-hi.
A l'hivern prefereixo nit, perquè així m'aixugo amb el secador i passo la nit una mica de fred, però em desperto i ja està.
Sí, si amb el mateix sabó, doncs, del cap, doncs faig servir el cos.
Abans d'anar a dormir.
El dematí. Si és fred, no em dutxo.
No, per la mañana. No, más bien caliente. Fría en verano, sí, a final.
Calentona, jo personalment calentona. Calentona.
Però et passes o no?
A l'hivern, si fa molt de fred, igual sí.
Et passes una miqueta?
Igual em passo una mica. Bueno, el diumenge, si és el típic dia que et quedes a casa sense fotre res, igual sí que és només el cap o inclús fas una mica. mica el tal, però bueno.
Pues és justament per les rastes, el cabell un cop per setmana o així, o menys.
Sí, com es cuiden les rastes?
Bueno, jo tinc un sabó especial, però normal. En teoria, pues, com xampú, ja està, com sempre, com qualsevol cabell.
Molt calenta.
Molt calenta?
Sí.
Però molt calenta de sortir vermella?
No, a punt de sortir vermella.
Molt calenta.
Molt calenta?
Molt calenta.
Sortir cremada o no?
Que m'agrada sentir el caloret.
Jo també.
Sí? Igual.
Supercalenta. Després entra la meva parella i diu, què haces? Me vas a hacer daño.
Me vas a hacer daño. O sigui, que això és com una sauna i tot.
Sí.
Un petit spa.
La gent vol saunes.
Sí. De fet, recordeu aquestes dues últimes noies perquè ara sí...
Espera. Abans de recordar aquestes dues noies.
Perdona.
Hi havia un noi amb rastes que ha dit que ella es pot rentar el cabell...
un cop per setmana.
Primer ha dit, com la gent normal.
Ui, ja estàs tornant a jutjar la gent del carrer?
No.
I en concret la gent amb rastes.
Aquest
però
senyor
igual,
amb rastes
endavant.
Ha dit, com la gent normal, un cop per setmana. Home!
No, ha dit, com la gent normal... o sigui, se'l renta, les rastes se'l renta com el cabell normal.
La manera de fer-ho és normal.
Però ho fa un cop a la setmana, amb un xampú especial.
Així m'agrada.
Ara ens hem entès.
La salvadora de l'audiència.
Home, clar, només faltaria.
Perfecte.
Sempre fidel a la veu del poble. Ara sí.
Aquestes dues noies, què?
Aquestes dues noies,
sí.
Les recordes, eh?
Els agrada molt l'aigua calenta, un espà gairebé.
Exacte.
Sí.
Doncs ara és hora de donar pas al...
El bonus track.
Gota fria de Julio Iglesias.
T'encanta, eh?
Per obrir el bonus track.
S'ha notat que t'ha agradat perquè l'has deixat sonar.
Sí, va, Julio Iglesias, en fi.
Sempre, no?
És un mite.
Clar.
De la música.
Tu ho diràs. Doncs el bonus track d'avui, Joan, és la prova, és... la prova la protagonitzen aquestes noies,
sí.
D'acord? Tornem a aquestes dues noies de l'espa, sí? A l'espa a casa, em fa molta gràcia, realment. Doncs hem de saber per què es dutxen cada dia, d'acord? I ara t'explicaran...
No, per què?
No, espera't, perquè hi ha un motiu. O sigui, hi ha un motiu.
Ah, hi ha
un
motiu.
Hi ha un motiu.
Val.
Ara ens el diran. I també escoltarem un home gran que m'ha deixat bastant fora de joc.
Treballem amb nens i els viruses, per mi, a casa, que tinc la meva parella, agafa tot molt ràpid. Faig una... Saps aquestes dutxes de 3 minuts? En plan...
És el mateix, treballem a una escola i...
I ja, és que sortim, amb... si no, olorem amb mocs. Quasi vomitats...
Llavors és important.
Jo no me ducho mai.
No?
No.
Mai dels mais?
Mai, mai. Porque no gasto aigua, porque está mal a la mente l'aigua y digo, no vull gastar aigua.
No vol gastar aigua, llavors no es dutxa.
No.
Llavors higiene bàsica ja està, no?
Ja està.
I ja estaria.
Home, Nina Agustí.
Una mica fora de joc t'ha deixat o no?
Jo segueixo sense jutjar la gent, però, una higiene una mica bàsica és dutxar-se.
Sí. Sí, no sabia com explicar-li que jo, però vagi. Sí.
Estan bé.
I, de fet, les noies has vist, eh?
Les noies que es fan
motiu, una dutxeta de 3 minuts ràpida.
Per
acaben en un
espai, mocs?
Però vaja, sí. Sí, mocs, vòmits
i
caquetes.
I viruses.
I viruses.
I caquetes.
Sí, cal dir que aquestes noies tenen alumnes de 0 a 3 anys.
Clar, són professores, són mestres.
Tela, jo també em dutxaria cada dia. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal donar pas al nostre expert del dia. Ell és el doctor Carlos González, dermatòleg de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Molt bona tarda, doctor González.
Hola, bona tarda, què tal?
Què tal, molt bé. Doncs quantes vegades ens hem de dutxar a la setmana?
Home... A veure, aquesta pregunta és una mica relativa i en funció d'una miqueta de la feina que fem i una miqueta de les nostres preferències. Però, home, l'ideal és recomanable, i especialment per la gent que tenim al voltant, és jo recomanaria un cop al dia mínim.
O sigui...
I probablement màxim, també. És veritat que no és necessari rentar-se més d'un cop al dia. Jo crec que, a més, intentant, amb una miqueta allò que estava dient, no, el tema ecològic, evidentment dutxes curtes, per no fer una despesa d'aigua massa elevada, però sí que és veritat que a la societat que vivim jo crec que és bastant important. És veritat que potser hi ha un dia que estàs tot el dia a casa, doncs tampoc cal, no és una obligació, però... Jo crec, amb les meves preferències, almenys amb la meva feina, lògicament, jo crec que un cop al dia és el mínim que hem de fer, sí.
M'ha agradat el detall de... Sobretot pel bé dels altres, també, eh?
Sí.
Una miqueta.
Jo crec que a nivell social també és una cosa que, no? Especialment quan vas en el transport públic, doncs sempre ajuda molt, no? El fet de que la gent tingui aquest costum.
I rentar llavors la pell cada dia, podríem dir que va bé?
Aviam, és veritat, aquí hi ha una cosa que és una mica tocant a dermatologia, i és que l'aigua resseca, no? O sigui, l'aigua, en comptes del que podríem pensar, l'aigua resseca. I, per tant, hi ha persones, especialment o nens o persones que tenen alguna patologia dermatològica que resseca massa la pell, aleshores no és tan recomanable el fer dutxes llargues o dutxes amb aigua calenta, però en general sí que és interessant, especialment doncs, per netejar detritus, per evitar infeccions, i la pell no li passa absolutament res, no? per rentar-la cada dia. Insisteixo, en pell sana d'una persona que no té cap patologia. No?
Clar, clar, clar. Llavors, hi hauria algun sabó concret, una temperatura determinada, o quina seria la manera ideal de dutxar-se?
La veritat és que una mica les persones que heu entrevistat ho han dit molt bé, la majoria, no? O sigui, jo crec que el sabó, una miqueta el que... Jo soc molt partidari de sabons que no siguin massa agressius, sabons que no tinguin... hi ha inclús sabons per gent amb pells més atòpiques, no? Que són sabons que no tenen masses fragàncies, masses perfums, no? I això seria ideal. Però, en general... Interessant és un sabó que ho toleris bé, que puguis posar perfectament, que no tinguis després picors, que no et faci eczemes, no? Que és la majoria de sabons, afortunadament. No?
Doctor, llavors estem parlant, per exemple, d'un sabó amb pH neutre i tot això, què vol dir?
Sí, el pH neutre, a veure, això és una mica... El pH neutre seria 7, l'escala del pH, no? El que passa que la nostra pell no té un pH de 7, no? Aleshores, això és una mica confós, fa una mica de confondre, no? Jo crec que el pH neutre moltes vegades es refereixen que és un pH similar a la pell, i en aquest cas seria un pH de tipus de 5,5, que és més o menys el pH de la nostra pell. El que vol dir, bàsicament, és que no ens faci... que no sigui massa àcid, que no irriti massa, uh-huh. o que pel contrari, pues al revés, no? Que no ressequi o que no faci... Però, vamos... sí, l'ideal seria això, un pH neutre, sí.
Uh-huh. Per altra banda, també tenim un participant, no, que ens diu que no es dutxa. Quins problemes poden sorgir si no ens dutxem?
Aviam, el tema de dutxar-se, lògicament, aviam, per exemple, així com coses que coneixem. El primer és, insisteixo, pels altres, o sigui, és algo que a nivell social és bastant desagradable, inclús per la pròpia confiança del propi individu. Però després hi ha patologies, per exemple... Sobretot estem parlant de patologies infeccioses, no? És més fàcil que qualsevol ferideta que et facis, o inclús el fol·licle pilós s'infecti, no? És més fàcil que, per exemple, doncs, tot el greix que genera la nostra pell de manera normal, doncs, tinguis l'aspecte de pell greixosa, no? O, per exemple, el cabell, no? La picor és molt típic, les persones que tenen picor moltes vegades, quan preguntes moltes vegades és que pues, es renten el cap un cop a la setmana, no? I aleshores, lògicament, això pot justificar.
Mhm. Per altra banda, també dèiem que, bé, de fet, quan jo preparava aquesta secció d'avui, no, jo m'he recordat d'una notícia de l'octubre passat que diu que l'home més brut del món va morir després d'accedir a rentar-se per primera vegada després de dècades, de fet, després de 60 anys, i tot animat pels seus veïns, això que dèiem de fer-ho pels altres una miqueta. És un cas excepcional? Com és possible sobreviure a tants anys sense dutxar-se?
Bueno, jo vaig llegir aquesta notícia una mica més a fons. Home, a veure, va morir, també el senyor tenia 94 anys, o sigui, potser tenia... també.
Una mica gran ja era,
Sí, aleshores també, una de les coses també és que em sembla que vivia aïllat, per tant, també era un punt afavoridor que el pacient, no, que aquest senyor, per exemple, pogués sobreviure.
Perdó, doctor, descartem dutxa com a indici de mort, eh?
Jo crec que sí, jo crec que en aquest cas, quan vaig veure, clar, l'edat, dic, home, potser és la dutxa, però potser també són els seus 94 anys, no? Però bueno, i després també jo crec que, aviam, sobretot el problema, a veure, ja sabem, a l'edat mitjana jo crec que no es dutxava, vamos, ni el tato, i sobretot suposo que molta gent es dutxava només un dia a la seva vida, no? Jo crec que també aquí el problema és que, clar, el risc d'infeccions, risc de... Jo crec que és molt important. A veure, després podem discutir, segurament algú discutiria, escolta, no cal cada dia, vale, això ho entenc, i després depèn de la feina, no? Jo, si amb la meva feina i probablement gent de que va i que hi ha un company al voltant no es dutxa, no, home, jo crec que no toca, no? Però, home, almenys dutxar-se de manera regular jo crec que sí que és important, especialment per tema infeccions, jo crec.
Doncs recollim tots els teus consells, doctor Carlos González, dermatòleg de la Vall d'Hebron. Girón. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana i per explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Moltes gràcies, una abraçada, gràcies, adéu.
Gairebé 4 minuts que passen de 3:45 de la tarda. Gràcies, com sempre, al doctor González, el nostre expert del dia d'avui. I gràcies, Nina, fins ara.
Fins ara, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida parlem d'educació i d'edatisme amb la psicòloga Arola Sagristán. Fins ara.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra, el programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión.
Transformem Rodalies amb una inversió per a Catalunya de més de 6.300 milions d'euros. I com que estem treballant per a tu, d'aquests 1.000 milions s'han destinat a la compra de trens nous, més moderns, més accessibles i amb més capacitat.
Rodalies de Catalunya operat per Renfe. ADIF, Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, un programa sobre rodes. Els dijous volem ser educats a la caravana de Ràdio Estel.
Va, i continuem amb la caravana i com cada dijous ho fem amb el nostre Volem ser educats. Avui parlem de l'edatisme i ho farem amb Arola Sagristán. Ella és psicòloga, especialista en recursos humans, experta en psicologia del treball i les organitzacions, ambaixadora de Talent Senior i responsable del Departament de Gestió de Persones i Serveis Corporatius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Arola, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal?
In the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us stay young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman.
Arola, a l'hora de parlar d'edatisme, clar, per qui ens escolti i digui avui què parlen, d'una malaltia? No. Què és l'edatisme?
Molt bé. Doncs aviam, és la discriminació de persones per causa de l'edat. Uh-huh. És a dir, marginar o segregar una persona o un grup de persones pel fet que siguin massa joves, dic massa entre cometes, sí, o massa grans, a ulls de qui exerceix aquesta discriminació. Eh?
Per tant, és una clara discriminació.
Correcte.
Quan es crea un terme com aquest?
Val. Doncs, segons la Viquipèdia, he tirat de Viquipèdia, l'any 1968, Joan, el gerontòleg i psiquiatre Robert Butler va crear aquesta paraula per referir-se a la discriminació contra les persones grans. Llavors es va basar en termes com sexisme i racisme. Uh-huh. I ell havia detectat actituds perjudicials cap a les persones grans o cap a la vellesa i l'envelliment.
Clar, si parlem d'aquestes situacions, t'he de preguntar si o sí d'on neixen actituds com aquestes.
Uh-huh. Sí, aviam, en la societat occidental hi ha la creença que a partir de certa edat, poden ser els 50 o els 60 anys, les persones no són productives a la feina, uh-huh, o que no estem al dia de coneixements que cal actualitzar, no? Per exemple, de l'àmbit digital, noves tecnologies...
Allò de la bretxa digital que en diem, eh?
Sí, aniria per aquí la cosa. Val? Llavors, bueno, inclús en cas de les dones hi pot també doble discriminació, a vegades, uh-huh, per al fet de no estar en edat reproductiva o en relació a l'aspecte físic. Si t'hi pares a pensar, Joan, per què quan un home es fa gran es diu que madura i quan una dona es fa gran es diu que envelleix?
Bona aquesta. En quins àmbits de la vida pot aparèixer l'edatisme?
Aviam, doncs igual que altres tipus de discriminacions, ja sigui per qüestió de gènere, d'orientació sexual, de creences, de raça o altres, l'edatisme apareix en qualsevol moment i en tots els àmbits de la vida quotidiana.
Per tant, estem dient que hi ha una mena d'estereotips, no?
Sí, exacte. Aviam, tant des de les institucions com des del diàleg del dia a dia que es podem tenir a la família o a la feina o amb els veïns, hi ha uns estereotips que fan mal i fomenten l'edatisme.
Com quins, per exemple?
Aviam, a vegades els estereotips apareixen d'una forma més subtil, a través de comentaris que tenim integrats en el nostre dia a dia, i costa detectar-los, com paraules discriminadores. Per exemple, quan diem amb molta naturalitat «Ai, aquella senyora de jove era tan bonica», donant per fet, no?, que la bellesa, amb alta, té una edat concreta. Doncs aviam, cal trencar amb aquest estigma. A l'envellir es pot ser guapa o es pot ser guapo, també.
Home, i tant. Mira, jo he de dir que cada dimarts, per no equivocar-me, ara miraré cap a la peixera, cada dimarts tenim amb nosaltres a tres tietes, a tres dones grans, que fan una tertúlia amb nosaltres, i home, totes tres, perdona.
Molt bé.
Genial. Són guapíssimes, jo sempre els hi dic.
Clar que
sí. Es cuiden molt.
A tope. Clar, després hi ha altres comentaris que poden anar pujant més de to, no? Tipo, ai, noia, encara no has tingut cap fill? Vinga, que se't passarà l'arròs. Ostres, això, clama al cel, sí. Tu. O hi ha coses com expressions que canten més i sonen ofensives. Amb la teva edat et posaràs a estudiar un idioma? No t'afavoreixen aquestes canes, no? Se sol dir a algunes dones, amb la societat occidental.
És veritat que això es diu també més a dones com es,
Sí, sembla ser que les dones tenim aquesta doble bretxa o el doble biaix.
Més cosetes. Per exemple, com afecta aquest edatisme?
Aviam, afecta també, per exemple, per ser jove, no?, o dins de l'àmbit laboral. A l'hora de contractar una persona jove, doncs hi ha empreses que poden caure en l'error paternalista de dir «Ei, però si tu encara vius amb els pares», o «No et fa falta un sou», com en el Papito, no? Imagina't que el tal Papito és una persona que desenvolupa exactament la mateixa tasca, amb la mateixa jornada, el mateix horari, la mateixa destresa, i els objectius s'aconsegueixen iguals. Però el Papito té 35 i el candidat jove 20. Ostres, no és clar. Just això.
Clar. Arola, si et sembla, avui ha sortit Nina Agustí al carrer, també agafa algunes declaracions, i les comentem una miqueta. Parlàvem sobre edatisme i la gent deia això.
Sí, perquè a vegades si et veuen que ets jove ets com que no saps, o a vegades si et veuen que ets molt gran és com que ja no pots estar en aquell ambient.
Yo creo que sí, en verdad, de pequeña yo notaba que no se me tenía en cuenta y a la vez después cuando me fui haciendo mayor hay gente que me sigue viendo como bastante niña y no me tiene mucho en cuenta las opiniones que tenga, sí.
Sí, la meva feina, perquè n'hi ha gent jove, molt mal educada, no tot per sort, que, clar, tinc de mirar molts documents i, clar, tenen molta pressa. La joventut porta molta... Bueno, tothom, jo també. I, clar, dic, esta vieja sí que tarda en mirar-me el documento. I, clar, això és discriminació.
Déu-n'hi-do, eh? Molta gent conscienciada, molta gent gran conscienciada, evidentment.
Sí. Sí, sí, sí. Aviam, podem trobar de tot, gent gran o gent jove. És un terme, l'edatisme, que va donant voltes des de fa un temps, però ara hi ha més ressò. Llavors, l'important és poder combatre'l, no? Poder...
Pues en cap aquí, com podem combatre l'autoedatisme, també, cadascú de nosaltres?
Sí, doncs joves, grans i de totes les edats, cal que ens estimem, que ens respectem i que ens empoderem, val? Tot i que no hauria de ser necessari donar explicacions, doncs, Joan, vivim en una societat, llavors, clar, val la pena fomentar la cultura del respecte. Per tant, quan algun jove rep un comentari edatista, no?, com dèiem, aquestes noies que se sentien igual per l'edat, menys tingudes per ser joves, doncs si és un comentari desafortunat, millor no posar-se a la defensiva. Va. Agafem aire, això sí, i amb paciència i de forma resolta expressem el que calgui de forma assertiva. Per exemple, si a algú jove li diuen «Fas molt bé la teva feina, però fins als 30 anys no se t'apujarà el sou perquè cal que maduris i encara tens recorregut per fer». És un discurs una mica paternalista, eh? Ja suat, però aviam. Llavors, bueno, si la persona jove creu que ella aporta doncs experiència o resultats equivalents al que aporta un altre company de més edat, pot contestar empoderant-se, dient, val, sí, entenc el que em dius, i és cert que comparteixo pis amb tres estudiants, m'ho invento, no obstant, considero que la meva tasca és bona, que els meus resultats són objectivament idèntics al dels meus companys de més edat. No creus que seria més just retribuir-me pels resultats i la feina feta que no pas per la meva edat?
Clar.
No?
Clar, clar,
anar una miqueta per aquí.
Més cosetes. M'has posat un altre exemple, o me'l comentaves abans d'entrar a l'estudi,
sí,
que jo crec que val molt la pena, aquest.
Val.
I que cal parlar-ne, d'aquest exemple.
Val. Mira, un altre exemple, sí, que tenia aquí en mente. Per exemple, un avi, no? Que, ostres, avi, no em diguis que miris porno, que mires porno, però si a la teva edat ja no es tenen relacions sexuals. Ostres.
Clar, això deu passar molt, molt.
Sí, sí.
En l'àmbit privat, en l'àmbit familiar, però deu passar molt, això, que sobta de cop, no?
Sí, jo crec que desafortunadament passa molt. Bé, per poc que passi és molt, perquè no hauria de passar. Llavors aquí la persona gran, també fent ús del bon humor i de l'ironia, per què no? La ironia sempre és un toc, pot respondre, escolta, Ramonet o Pepito o Ramoneta, vale? Però si jo no sóc el teu avi, vale? Llavors aquí dic dos missatges. Primer, per al fet de ser una persona gran, no s'ha de dir avi. Això sona molt paternalista.
Clar.
I en segon lloc, cadascú és lliure de tenir o no relacions sexoafectives a qualsevol edat, i si són consentides, pues és que és com ha de ser. Vull dir, què més dona l'edat?
Clar. Parlem de més coses que afecten a l'edatisme, més àmbits en els que afecta l'edatisme, per exemple, a l'àmbit laboral. Ens el comentaves abans, fèiem una pinzellada, però deixa'm preguntar-t'ho directament. Per què les empreses, per exemple, han de contractar persones de més de 50 anys, per exemple, que els hi costa tant?
Val. Aviam, aporten molta experiència. Sempre es diu, no?, l'experiència és un grau. Doncs anem a aprofunditzar una miqueta més i mirar per què. L'experiència que tenen és provada i és demostrable. Ells tindran una trajectòria doncs, que per temps vital no han pogut tenir altra persona més jove. També poden aportar maduresa. Això els facilita lidiar, no?, amb segons quines situacions. Normalment també s'aporta capacitat per prendre decisions. I una altra cosa positiva, doncs, busquen estabilitat. Les persones majors de 50 anys és més difícil, normalment, que pensin en marxar d'una empresa. Si tu com a reclutador o com a empresària doncs vols tenir un equip fidel, almenys bona part d'aquest equip, doncs, que tinguin 50 anys o més. Val?
Clar.
Després hi ha altres punts positius. Són persones que, per lo que dèiem, els anys i l'experiència acostumen a tenir habilitats per formar equips, per fer networking, acostumen a tenir una xarxa de contactes i una capacitat gran de relació, i bé, han participat en canvis de la indústria i de l'economia. Llavors els posen en valor. No?
Clar.
Bueno, crec que és important això, no? També porten una intel·ligència emocional, estan curtits, solen tenir flexibilitat. Hi ha de tot, com a tot arreu, joves i grans, tots són persones, però normalment l'experiència pot aportar tot aquest reforç.
Ara et faig la pregunta a la inversa,
Sí.
Per què les empreses haurien de contractar persones joves i sense experiència professional?
Mira, també és important, Joan. Aviam, les persones joves són natives digitals, són persones autodidactes, que aporten també frescor, creativitat, noves idees. El jovent aporta impuls, porta energia, empenta, i solen aportar estudis actualitzats, que no vol dir que les persones a més edat no els portin, però els porten més fresquets. Llavors, bé, el no tenir experiència també pot ser més fàcil que s'amotllin a la manera de fer d'una empresa, no? Totes les empreses tenen la seva cultura. Llavors, bueno, els hi ofereixes la cultura de l'empresa i és fàcil normalment que s'adaptin. També són generacions que solen ser respectuosos amb la diversitat. Torno al mateix, no vol dir que generacions de més edat no ho siguin, però per educació i per tendència natural, doncs,
Clar,
va més
diferent.
Cap aquí. Mm-hmm. Exacte. Després també són persones que no els hi fa por equivocar-se. S'arrisquen quan cal arriscar-se.
Mm-hmm. Clar, aleshores, quines eines, quins tips podem donar a les empreses perquè siguin justes i exerceixin aquesta igualtat en matèria d'edat a l'hora de contractar o promocionar una persona dins l'equip?
Mm-hmm. Val. Aviam, tres tips principals, Joan, et diria jo. En primer lloc, tenir una cultura d'empresa amb valors com la igualtat, la justícia i el respecte. Sembla bàsic, això, però no significa que la filosofia de totes les organitzacions vagi per aquest camí. Encara hi ha empreses molt jeràrquiques, amb formes de liderar autoritàries i que enguany són disfuncionals. Vale? Llavors, bé, quan et comento igualtat, justícia, respecte, estic pensant en organigrames poc jeràrquics, que siguin molt horitzontals, però evidentment estem parlant d'organitzacions regulars, no? Entre cometes, no d'organitzacions militars o policials, on sol haver forces, jerarquies, rangs, per donar i rebre ordres, i, bueno, és necessari. Un altre tip. Aviam, Joan, disposar d'una estructura sòlida en matèria de recursos humans. És important, doncs, que cada empresa tingui fetes les descripcions dels llocs de treball i allà es descrigui les tasques, les funcions que cal desenvolupar a cada lloc, independentment de l'edat, tot això, i d'altres condicions diferencials de la persona. Que hi hagi també una estructura retributiva justa lligada a responsabilitats de funcions, però no a l'edat o a l'antiguitat. Vale? I després, el tercer tip, et diria fomentar els equips transversals. Abans hem comentat avantatges per les empreses, no?, de contractar persones de més de 50 anys i també de contractar persones joves. Doncs imagina't si una empresa fa un mix on hi hagi col·laboradors de diferents edats que s'enriqueixin els uns als altres i es surt beneficiada la tasca d'equip. Vale?
Val, tot això queda clar? Ja et posava abans uns testimonis de la gent del carrer, la Nina Agustí, la nostra companya que ha anat a buscar-los aquest matí. Ara, Arola, tu em deies, jo us porto testimonis de les xarxes socials, perquè també n'hi han.
Sí, he estat surfejant, i primer surfejant per sobre i després ja bussejant amb alguns comentaris més punyents, i t'he rescatat tres o quatre, que ara us comento. Són persones anònimes. Aviam, hi ha un usuari de les xarxes que diu: es dona per fet suposades incompetències tecnològiques a una generació que ha creat la tecnologia que ara fem servir. Ostres, fixeu-vos, és que és...
Clar, és així.
Són faves comptades. Vale? Un altre. L'edat no és un límit pel talent, però les empreses busquen low cost.
Ai.
Ah, volem estalviar peles, i és molt natural, perquè el pressupost sempre va ajustat.
Sí.
Però vaja, s'ha de fer un mig-mig poder. I després una tercera, que va amb la resposta d'un altre usuari. Val? El primer diu: pot ser que els responsables de recursos humans pensin que quan ells envelleixin no voldran per res, no valdran per res. Vale? I llavors se'n recordaran que sí que valen i que tenen un valor afegit per l'experiència de l'edat. Llavors, l'altre usuari que contesta li diu al tanto: la responsabilitat en cap cas és del reclutador. Després aquí faré un matís. Diu: l'empresa i l'administració imposen els seus propis criteris. El reclutador o la reclutadora es deu a qui li paga el salari, encara que li imposin característiques com l'edat a l'hora de buscar. Aquí el matís una miqueta, Joan, seria, doncs, sí que és cert que hem de començar canviant les coses per dalt, l'administració, les empreses, les direccions, però tots i totes hem d'anar agafant consciència i estiguem en un costat o altre de la taula, doncs si estàs fent tasca de selecció de persones, agafar aquesta consciència i obrir una miqueta el ventall, ajudar també des de la teva posició a l'empresa i a l'administració.
I per últim, sí que volia parlar, hola, amb tu d'una polèmica que ha sorgit arran d'una senyal de trànsit de la DGT, la Direcció General de Trànsit, i és que han fet una senyal per la gent gran. Explica'ns ben bé què ha passat.
Ostres, això, mira, em ric per no plorar, però va fer una moguda aquí, Joan. Vale? A finals de l'any passat, doncs, bueno, va haver el rebombori de si coneixies les noves senyals de la DGT, surt una que igual ens ressonarà d'un javalí, que dius, mira, animals en llibertat, com que ara ja n'hi ha tants, doncs apa, posen un javalí. O un de prohibit patinets, abans podia haver prohibit bicis. Doncs aquí ha agafat que venen corbes perquè quan va sortir la senyal que es deia gent gran. Sí. Aquesta senyal és un triangle vermell i surt suposadament un ancià i una anciana encorbats amb bastó agafant-se una a l'altra. La funció teòrica d'aquesta senyal és indicar proximitat a una zona freqüentada per gent gran, a una residència, per exemple. Però, ostres, hi va haver un cacau aquí, perquè, clar, és una imatge intolerable,
clar,
no?
Clar, és estereotipada,
Molt, és estereotipada, sembla que estiguin parlant, no?, de forma molt desafortunada, molt edatista, amb un estigma, i, clar, tot això produeix un viatge amb el col·lectiu, com si equiparessin persona gran, doncs, a una persona amb disminució. Llavors, no té que anar per aquí, la cosa.
Clar, clar, clar. Arola, se'n parla prou de l'edatisme en la societat? La gent coneix el que és l'edatisme?
Bona pregunta, Joan. Suposo que depèn de l'àmbit. Clar, potser en l'àmbit de recursos humans o d'empresa és algo que va sonant, perquè tots hem de fer plans d'igualtat, no?, per qüestió de sexe, de gènere, contra discriminació de raça i d'edat. Llavors, és un tema que està sobre la taula. No sé si com a tal està tan palès a altres àmbits de la societat. Suposo que és un ressò que va creixent com una onada. Llavors, a mesura que va afectant a través de les senyals de trànsit, a través de cosetes del dia a dia, doncs anem agafant consciència.
Clar, ara, quan et pregunto si n'anem parlant com a societat, normalment la pregunta següent que faig és: parlar-ne és suficient com per arreglar-ho?
No. Jo crec que parlar-ne sempre és un primer pas, com totes les discriminacions o de més temàtiques que han d'estar sobre la taula, però és un pas per començar un camí. S'han de fer mesures, s'ha de posar un paquet de mesures per fugir de la discriminació d'edat en l'àmbit social i en l'àmbit laboral, no? Per exemple, doncs, s'haurien de promoure polítiques a favor del talent sènior. S'hauria, per exemple, d'implementar el currículum SEC en alguns processos de selecció, on realment dius, ostres, no se sàpiga l'edat, o inclús altres aspectes, no?, per fugir de la discriminació. S'haurien de fer plans de formació amb compromís d'ocupació, i bé, que també les empreses tinguessin un retorn econòmic, perquè és el que dèiem, al final l'empresari i l'empresària volen estalviar, i si no hi ha un estalvi, uns beneficis, doncs s'ho repensen més. Però si tu dius, a partir de 45 anys o a partir de 50, per contractar tal, tens aquest benefici o aquest estalvi, llavors això també és una bona palanca de canvi.
Clar, et preguntava a l'inici si en parlàvem prou. Clar, jo crec que quan arribem a casa, darrerament, els darrers anys, podem parlar de la darrera dècada, jo crec, quan arribem a casa i el nostre avi o àvia, i ara sí que parlo a l'entorn familiar, ens diu, avui vaig al gimnàs que fan a Quagim, avui vaig a prendre salsa no sé on, vaig a la classe d'informàtica. Tot això, que no passava abans amb els nostres avis...
Sí.
Denota que això ja està canviant?
Jo crec que sí. Tot això ja és, doncs, aquests brots verds, no?, per dir-ho d'alguna manera, que ja es va fent palès, perquè al final som nosaltres, des de la societat, els que donem empenta, i llavors això contrasta amb la imatge que teníem abans, no?, d'aquestes suposades dues persones grans, de la senyal de tràfic, superencorbades amb el bastó, però bueno, això és una petita part del col·lectiu, com podem anar encorbats o amb bastó persones joves, per algun un tema de problemàtica de salut, però l'Aquagym i tot això que em comentes, genial. I sí, jo crec que són brots verds.
Psicòloga especialista en recursos humans, experta en psicologia del treball i les organitzacions, ambaixadora de Talent Senior i responsable del Departament de la Gestió de Persones i Serveis Corporatius del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Arola Sagristán. Moltíssimes gràcies per venir avui a Radio Estela de la Caravana i parlar-nos-en de tot plegat. En seguirem parlant des d'aquest programa, segur.
Moltes gràcies, Joan, a vosaltres. Que vagi bé. They all will be gone. Why don't they stay young?